El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Es deneguen un 60% de les ordres de protecció que demanen les víctimes de violència de gènere al Vallès Occidental. En els últims 11 anys s'han assassinat 22 dones a la comarca i un miler de feminicidis a tot l'estat des del 2003. Són dades que posen damunt la taula una realitat que no està ni molt menys resolta. Per ajudar en l'assessorament a les víctimes, la Comissió d'Igualtat i Violència del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell posa en marxa avui un servei d'assessorament gratuït en matèria de violència de gènere que descobrim amb el president de la comissió, el José Miguel García Gallego. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a tothom.
La primera pregunta és pràcticament obligada. Què és el que us fa pensar que fa falta un servei d'aquestes característiques en un dia com el d'avui?
Cal dir-ho.
Ah, crec que només dir-ho ja és una mica...
No, només dir aquestes estadístiques que estàs llegint i la que va sortir la setmana passada al Consell Comarcal que deia que s'estan interposant al Vallès, és una notícia local, al Vallès Occidental 5 denúncies diàries, penso que parla per si sol.
Uh-huh. No? Com funcionarà aquest servei?
A veure... Suposo que porteu tot el matí parlant d'aquest dia, que és el dia internacional o mundial, com dieu també, de l'eliminació de la violència envers les dones. I cada any nosaltres, cap al 25 de novembre, o els dies anteriors o posteriors, perquè normalment fem extensiva aquesta reivindicació tota la setmana, moltes entitats així ho fan, aquí a Sabadell també, nosaltres ens sumem a aquesta reivindicació i programem actes per fer visible aquesta xacra social que és la violència de gènere i oferir la nostra petita contribució. Però, a més, penso que són elements, que són subjectes importants en aquesta matèria. Des del Col·legi d'Advocacia de Sabadell, a través de la seva Comissió d'Igualtat i Violència de Gènere, hem volgut oferir un servei d'assessorament i orientació gratuïta a les dones que es trobin en la necessitat de plantejar-se mesures com a conseqüències d'estar maltractades. Aquestes conseqüències poden ser només civils, poden ser penals, poden ser el que siguin. Llavors, sigui el tipus que sigui aquesta violència que estiguin patint, poden venir al Col·legi d'Advocats i els oferirem un assessorament i una orientació. Ens hem organitzat, la comissió, som 6 dones i jo, el president, ens hem organitzat per fer 2 torns de matí i tarda, des de les 9:30 fins a la 1 i de 4 a 7, i ho farem al carrer Lazzi número 15, que és a la seu central del nostre col·legi, i aquest servei serà gratuït per part d'advocats, advocats i advocades especialistes en la matèria, especialistes en violència de gènere, i atendrem a totes aquestes dones que ho necessitin i vulguin acostar-se. De fet, aquest servei ha començat des de les 9:30 i bueno, ja estem a la disposició de qui ho necessiti.
Uh-huh. És la primera vegada que organitzen una qüestió d'aquestes característiques, perquè és cert que activitats de sensibilització al voltant de la violència de gènere des del 2003, no?, que es va començar a treballar al voltant d'aquesta qüestió, s'han organitzat moltes. No sé si és la primera vegada que opten per aquest servei gratuït d'assistència. Li dic per saber també si saben, en certa manera, si tindrà molt seguiment, si no, suposo que també això ajuda a haver-ho fet en anteriors edicions.
No, és el primer cop que ho fem. Sempre fem alguna cosa, sempre fem dintre del programa de local de Sabadell, sempre fem alguna cosa, sempre fem conferències, taules rodones, fem sempre la lectura del manifest, sempre fem alguna activitat per tant d'això que deia de fer visible aquesta problemàtica. Ara, el fet de fer un assessorament express com el que farem avui no ho hem fet mai. De fet, el Col·legi d'Advocats té a disposició de totes les zones que ho necessitin un servei d'orientació jurídica per tal de demanar un advocat d'ofici gratuït perquè li pugui atendre totes les seves necessitats. En principi això ja existeix. El que passa és que nosaltres el que oferim avui és un servei més ample. És a dir, nosaltres avui nosaltres li donem a la dona que vingui tota la informació dels drets tractades que s'han patit una violència de gènere, però sobretot entenem que és de vital importància per a dones que han de donar un pas tan transcendental a les seves vides, és oferir-los la informació sobre l'itinerari i les conseqüències que aquesta denúncia tindrà. Pensem que només amb un correcte coneixement dels seus drets i de com s'han d'exercir aquests, pot una dona sentir-se segura a l'hora de donar el pas de denunciar la seva parella i, en moltes vegades, en molts casos, pare dels seus fills. Llavors entenem que s'ha d'informar de tot. Però a part d'això, a part d'aquesta atenció personalitzada, i, òbviament, amb un consell posterior, amb una anàlisi exhaustiva de la seva situació, hem de dir que qualsevol dona que pateixi violència de gènere sigui quina sigui la seva capacitat econòmica, té dret al benefici de justícia gratuïta. Sap què vol dir? Que el Col·legi d'Advocats li assignarà un advocat d'ofici especialista en la matèria de violència de gènere que li portarà la causa penal, si existeix, des de, inclús abans d'interposar-se la denúncia fins al final d'aquesta. Però és que, a més, aquest servei es farà extensiu a tots aquests procediments que derivin. És a dir, si s'ha de divorciar, li portem el divorci...
Independentment dels diners que tingui al compte corrent.
Sí. Uh-huh. Sí.
Clar, m'ha dit dues coses molt interessants i les vull anar com desenvolupant per parts, eh? La primera, que conegui quin és l'itinerari i quines són les conseqüències. Això em sembla interessant i és una de les qüestions que li volia preguntar, no? Un cop arriba una... Un cop s'inicia aquest procediment, què és el que passa? Com segueix? Quin itinerari segueix?
A veure, el problema que tenim és que l'actuació d'advocat en el moment d'interposar la denúncia no és preceptiva.
Uh-huh.
Les dones tenen dret a tenir un advocat, inclús abans, però no és preceptiva.
És a dir, puc denunciar sense tenir un advocat.
Això mateix. I això, malauradament, sol ser el més freqüent. És a dir, una dona que se sent maltractada, se'n va als Mossos d'Esquadra i interposa una denúncia. Ja d'entrada està interposant una denúncia sense cap tipus d'assessorament, sense cap tipus d'orientació sobre què ha de dir, en què ha d'incidir, com ho ha de fer, què ha de demanar. Aquesta denúncia...
Això podria explicar, perdoni, que les xifres que tenim avui damunt la taula, que ens tenen a tots esperitats, això de que només es donin 4 de cada 10 ordres d'allunyament que es demanin?
No sé si ho pot explicar. El que sí que pot explicar moltes vegades és que no es castigui al final el que és la violència habitual. Una dona va denunciar i denuncia el que passa aquest vespre. Però no explica, perquè no ho sap explicar, o perquè són dones...
També és un moment complicat,
És un moment molt complicat per les dones que van denunciar un delicte com aquest, doncs no expliquen com està sent tota la seva relació des de fa anys. Igual hi ha una violència habitual i mantinguda en el temps, i això no surt. Després, quan arriba al jutjat, és més complicat defensar-ho. Però, bueno, no, de fet, es fa i ho solem fer. Ara, si és un motiu o no per la denegació dels ordres de protecció, jo penso que no. Però no ho sé. Mm-hmm. És un element més.
Val. Aquesta dona, dèiem això, que sovint pot anar a denunciar aquesta primera vegada acompanyada d'un advocat o no fer-ho. A partir d'aquí, quin procediment s'inicia?
Depèn de la gravetat, el que fan és anar a buscar l'agressor. Si estem parlant d'una agressió, aniran a buscar immediatament a l'agressor i el detindran. I el posaran primer haurà de declarar allà davant els Mossos d'Esquadra. Això sí, obligatòriament, amb assistència lletrada. Això sí. I l'endemà anirem al jutjat de violència sobre la dona a fer un judici ràpid.
Són ràpids aquests judicis, realment? Això es compleix? Li dic perquè en una situació que l'administració de justícia està com està i en el cas de Sabadell, que ens expliquen per activa i per passiva des del Col·legi de l'Advocacia, que és un jutjat força, força col·lapsat, per no dir molt...
Sap que ho dic d'entrada. El que passa és que sí que és molt més ràpid que un procediment que s'hagi de tramitar per diligències prèvies. Evidentment sí. I és ràpid sempre i quan l'endemà es produeixi el que li diem una conformitat. És a dir, que l'agressor es conformi amb la pena i reconegui els fets que li estan imputant. Això és tan ràpid que acabaria l'endemà, el procediment. Un tema que no hem tractat. El dia de la denúncia, aquesta dona pot demanar o no una ordre d'allunyament. Que aquí és on tenim aquestes estadístiques, no? Que més del 60% d'aquestes ordres s'estan denegant a Sabadell i a altres postos d'Espanya on això és un 6 o un 9, un 10% només. Després el jutjat ha de confirmar, ha d'autoritzar. Això, l'ordre d'allunyament només la pot imposar un jutge.
Mm-hmm.
Els Mossos d'Esquadra la sol·liciten. I un jutge haurà de dir... Si compleixen els requisits per adoptar aquesta ordre o no. Em preguntarà, i com és que es neguen? Doncs jo no ho sé. Jo no ho sé, però sí que és veritat, i això ho diu la llei, que per adoptar una ordre de protecció requereix dos requisits principals. Primer, que existeixi un risc per la dona, i que també sigui evident que existeix un delicte. De vegades es pot acreditar que hi ha un delicte, està claríssim, però no s'acredita que hi ha un risc. En aquests casos, al principi, el jutge no pot adoptar aquesta ordre de protecció.
Clar, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez, explicava en unes declaracions que hem posat a l'inici del programa, I deia que són un escàndol aquestes xifres perquè es troben en la situació en què les persones, o sigui, s'encoratja la dona a denunciar, no? I posem damunt la taula doncs, que han incrementat les denúncies, però alhora no es protegeix aquesta dona davant d'aquesta denúncia que pot tenir unes conseqüències. Ja sé que em dirà que des de, amb la llei a la mà, al final la llei és la llei, no? I no va més enllà, però no sé si considera, i potser li faig la pregunta que vostè no hauria de contestar, però en tant que experta en la matèria, que caldria d'alguna manera revisar com està feta aquesta llei al voltant dels casos de violència de gènere, a la llum del que passa, eh? De les dones que moren, de les xifres que tenim damunt la taula.
Tu has dit, jo no sóc la persona que diria això. El que sí que es podria modificar per tal de ser més preventius, perquè al fin sí que és veritat que de vegades una ordre de protecció posa en joc altres interessos, posa en joc interessos de menors, posa en joc interessos de terceres persones, i s'ha d'anar molt en compte en tot això. Ara, en supòsits que no haguessin d'intervenir aquests altres, potser sí, de manera preventiva podríem acordar o es podria valorar la possibilitat de que fossin més automàtiques, perquè al fin i al cap una pareja que no s'entén, una separació l'haurien d'acceptar, no? De vegades jo també estic a l'altre costat i estic assessorant homes, i és que m'ha demanat una ordre de protecció. I jo, sí, i? És que és una dona molt follonera. Vale, va bé, no? Què et sembla si l'acceptem? Vols que l'acceptem, aquesta ordre de protecció? No, i per què no? És a dir, si ja és una parella que en principi no tenen interessos comuns i en principi se'ls demana una ordre de protecció, jo no veig l'inconvenient que aquesta s'adopti. En definitiva, això sempre depèn del jutjat. Nosaltres les demanem sempre, absolutament sempre. Els Mossos d'Esquadra em consta que tenen un protocol molt exhaustiu també, que ofereixen aquesta possibilitat i gairebé sempre demanen aquesta ordre de protecció. Ara al final s'analitza les circumstàncies, la gravetat, els indicis de delicte i la possibilitat de que existeixi un risc real per a la integritat física de la dona.
Quan hi ha criatures, quan hi ha fills, tot es complica?
Home, sí, de fet és un inconvenient greu quan hem d'acordar. De vegades estem al jutjat i estem parlant amb el jutge que estem d'acord que s'ha d'adoptar aquesta ordre de protecció, que hem de veure a quina distància viuen els nens, i hi ha terceres persones que podran fer l'intercanvi, perquè clar, si hi ha una ordre de protecció no es poden ni comunicar ni es poden apropar. Algú haurà de fer aquest intercanvi.
Ja no li dic només per les ordres d'allunyament, sinó en general en un cas com aquest de violència de gènere, quan hi ha un menor, entenc que també s'ha de buscar algun tipus d'atenció al menor pels fets que s'han viscut, no?
Sí, en principi ja està acordat que són víctimes també de la violència sobre la dona. Insisteixo, també dependrà molt de la gravetat. Ja hi ha previsions al Codi Civil de Catalunya que impedeixen una guarda compartida i molt més exclusiva en cas que un home sigui condemnat, o inclús si hi hagi fonaments de que ha pogut ser autor d'un delicte de violència de gènere. Ja hi ha limitacions, evidentment. Però sí, els menors sempre ho compliquen, evidentment. No tenen culpa, òbviament, però és més complicat.
Clar, es parla sovint des d'alguns sectors, i ho he anat sentint sobretot a través doncs, des de l'any passat, des de la commemoració del Dia de la Violència de Gènere de l'any passat, al voltant de que la dona es topa amb una altra violència, amb la institucional. Què en pensa?
La dona es troba sovint amb tot tipus de violències. Tot són barreres. A nivell institucional tot és molt lent, tot és molt reiteratiu, sempre hem d'anar insistint per tot, i una dona amb l'estat que té després de la seva situació no està com per revictimitzar contínuament. Penso que sí, que això ja s'estan prenent mesures per intentar evitar-ho, però de fet pateixen amb més èmfasi o amb més intensitat una violència institucional que jo penso que rebem tots. Vull dir, al final, quan has de demanar algú a l'administració, un simple propietari que ha d'interposar una demanda de desnonament i està 8 mesos sense cobrar el lloguer, això és una violència institucional també. El que passa que quan el que t'està jugant és la vida, és una altra qüestió molt més important i molt més greu.
S'hauria també de fomentar d'alguna manera que les dones denunciessin, perquè al final és com l'element clau per poder iniciar tot aquest procediment, i no sé si xifres com les d'avui realment les encoratgen gaire a fer-ho.
Jo penso que sí, per una raó, és a dir, estan cometent un delicte contra elles, tenim l'obligació de fer-ho. El silenci no és la solució per res. Estem parlant d'unes estadístiques, però no ens enganyem, és la punta de l'iceberg, això. O sigui, estem coneixent les estadístiques només de les persones que denuncien, només de les persones mortes, només de les persones... Però és que hi ha, ja dic, és, és la mínima part del que existeix realment. I això ho estem vivint a la societat i, ho estem patint cada dia.
Clar, no sé si... perquè també és violència de gènere. Casos com els de la Manada, com els de Manresa de fa uns dies, la situació aquesta de violència sexual que s'està vivint i la reacció que estan tenint des de la justícia, no sé si tampoc ajuda en tot, en tot aquest context general del que estem parlant.
No, no, evidentment que no ajuda. I això, abans que et comentava que hem fet un manifest, que llegirem després a les 13:30 al Col·legi d'Advocats, a la nostra seu central del carrer Lací número 15, això ens estem acostumant a veure la premsa i els jutjats com si d'una moda es tractés, que són les agressions sexuals i els assetjaments en espais d'oci. No? És un tipus de violència que són un missatge per a les dones més joves, dones que encara no tenen desenvolupada tota la seva personalitat com a dones. No? I, evidentment, aquestes notícies que surten cada dia a la premsa no fan bé, perquè la resposta judicial està sent... en alguns casos, doncs, no del tot satisfactòria.
Jo diria vergonyosa. Segurament no ho hauria de dir jo tampoc.
Bueno, jo no ho puc dir perquè sóc advocat i segurament els jutges s'agafen a paràmetres jurídics i a lleis que estan dictades i que són d'obligatori compliment. Una altra cosa és que s'hauria de canviar. Jo penso que això s'hauria de canviar perquè el consentiment hauria de ser claríssim. Això d'interpretar el consentiment és algo que no podrien tolerar, no haurien de tolerar.
I li volia preguntar també, perquè ara ho posava ara, no? Veure-ho com una moda als mitjans de comunicació. Vol dir que ja fa temps que que reben casos d'aquestes característiques i fins ara no es feien públics o els mitjans de comunicació no ens agafàvem i no ho explicàvem de la mateixa manera que ho fem ara?
No ho sé. Jo personalment no he portat cap. Personalment no havia sentit parlar fins ara, però imagino que no és algo que hagi sortit ara, és algo que s'està visibilitzant ara. Penso que això ja existi sempre, no?
Ara parlava, en aquest cas, doncs, de la violència sexual, específicament d'aquest consentiment, s'hauria d'anar, doncs, cap a canviar-ho. Però en global, creu que cal una reforma del Codi Penal en visió de gènere? Això que s'ha parlat de l'espai públic en visió de gènere, creu que el Codi Penal o la regulació al voltant d'aquesta qüestió també hauria d'adoptar una visió de gènere?
Home, jo crec que sí. Jo crec que la perspectiva de gènere s'ha d'instaurar definitivament. És l'única forma d'aconseguir la igualtat. És l'única forma d'aconseguir la igualtat. Sí que hi ha eines al Codi Penal que ja permeten interpretar els preceptes amb perspectiva de gènere, però jo penso que tot en general s'hauria de reformular amb una perspectiva de gènere nova.
Penso. I què passaria per?
Què passaria per? No ho sé.
No ho sap, eh? Com s'hauria d'adaptar aquesta perspectiva de gènere?
No ho sé, suposo que és molt complexa. No ho sé en aquest moment, no ho he plantejat.
Perquè hi ha qui posa l'accent en que hi hagi jutgesses, però el cert és que també n'hi ha de jutgesses que prenen decisions similars. O realment, quan hi ha una dona exercint com a jutge, es nota un canvi, es nota una manera diferent.
No, jo no veig el canvi. Jo dels jutges només puc dir que apliquen la llei i de vegades ens agrada més o menys el que diuen en funció de la part que estàs. Però jo no crec que sigui... Penso que els jutges són jutges. Són jutges. No crec que sigui rellevant que sigui dona, que sigui home.
Doncs aquesta iniciativa del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, aquest servei d'assessorament gratuït en matèria de violència de gènere, que, insistim, arrencava 9:45 del matí fins la 1 del migdia, m'ha dit.
Sí.
Es reprendrà també de 9 a la tarda de 4 a 7, per tant, aquesta opció d'acostar-se al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell al carrer Lassi per tenir aquest assessorament sobre tot aquest procediment, com ens explicava.
M'agradaria afegir una coseta, que digui. És important. És a dir, nosaltres, a part de donar aquest suport, aquesta orientació, aquest assessorament jurídic, com a Col·legi d'Advocats, també tramitem l'expedient de justícia gratuïta a totes aquestes zones que vulguin un advocat d'ofici o advocada d'ofici especialitzat. El Col·legi de l'Advocació de Sabadell faràs tramitar l'expedient de justícia gratuïta per tal de sortir avui ja amb un advocat que li pugui assessorar i li pugui portar tots els procediments que siguin necessaris.
Doncs assenyalat i important també aquest apunt que ens feia el president d'aquesta comissió organitzadora, la Comissió d'Igualtat i Violència del Col·legi de l'Advocació de Sabadell, José Miguel García Gallego. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al cafè.
Gràcies a vosaltres.